Hola, molt bona nit a tothom. Benvinguts una nit més a Cita a Cegues, amb Jaume Segalés, qui us parla. Una nit més des d'Ona Codinenca, que ens proposarem durant els pròxims 60 minuts descobrir una persona que segurament molts de vostès coneixen, perquè òbviament el poble doncs, és el que és i les persones som les que som, però que, sens dubte, de cara a un micròfon i a aquestes hores de la nit sembla que un exterioritza una miqueta més les seves inquietuds, reflexiona més sobre el seu passat, el present i el sens dubte doncs, per conèixer-lo una miqueta millor. Avui us presentem una persona que exerceix de periodista, però que va estudiar fotografia, que per pagar-se doncs, els estudis ha hagut de fer una mica de tot, aquí a Sant Feliu, de feines, i que després va anar passant endavant, cremant etapes, fins que ha aconseguit fer el que més li agrada, i és periodisme, a més esportiu, amb text escrit, i a més dins del tema esportiu motor, i més concretament trial. Us parlem d'una revista, Solomoto, que és d'àmbit estatal, però que té la seu a l'Hospitalet de Llobregat, i d'un periodista doncs, que ara és al nivell, un dels nivells més alts de la revista, però que, sens dubte, doncs, va escollir des de la base anar progressant a dins d'aquest mateix mitjà. És un company d'aquí, Sant Feliu de Codines, i a més un recusí nostre. És en Pep Segalés, aquí, després d'aquesta cançó, us presentaré més tranquil·lament. Bandido, corazón, corazón, marido, seré tu amante cautivo.
Yeah.
Doncs com us deia, més amb nosaltres el Pep Segalés, a qui agraïm que estigui aquesta nit amb nosaltres, i aquí primer doncs, hi pregunto, després d'haver evolucionat molt i haver estat creixent des del 9-9 i anar pujant i anar progressant fins a arribar doncs, a una revista consolidada com el Solo Moto, on va començar doncs, per la base com a cap d'esports i ara ja està de cap de redacció. Quina és la teva feina habitual al Solo Moto?
Enviar o no la gent, coordinar amb els fotògrafs, rebre la informació dels circuits, dels llocs on s'estan celebrant curses, bé, tot això, tota aquesta és la meva feina.
Ja, fer una mica de jefe amb gent que de vegades és més gran que tu d'edat inclús, no? O són tots joves?
Sí, home, la promitja d'edat, no sé, deu ser com el meu, o sigui, que hi ha gent més gran i gent molt més jove, no? També tenim els becaris que venen de l'autònoma i bé, que no saben massa bé com funciona, els hi has d'ensenyar tot començant des de zero, i hi ha gent gran que, bueno, que ja té les seves manies i la seva manera de funcionament que potser a vegades els hi has de també canviar ensenyant-los-hi realment el com hem de funcionar a la revista, no? I com vols tu que funcioni la gent a la revista. És una mica diferent.
Ara que em parles clar, són dos procediments, un possiblement anquilosat i un de molt de jove, però moltes vegades es parla dels joves que tenim poca empenta o els joves que venen de beca. Mm-hmm. Tota la vida hi ha hagut excedents, sobretot de gent que volem treballar amb això dels mitjans, i sempre s'han quedat els pocs que hem demostrat més hores, més ganes i menys calés de sou. En canvi, ara sí que es critica molt doncs, que el fet que a molts joves els hi costa molt, no? Sobretot el cap de setmana, les hores extres. Cada vegada és més difícil ensenyar un nano jove, no?
Sí, és difícil perquè bueno, potser el jovent d'avui en dia puja d'una altra mena i es creu amb alguns drets adquirits bueno, que són, no sé si són reals o ens ho imaginem o s'ho imaginen ells, no? Que tenen una sèrie de drets que bé, que no està demostrat encara que hagin fet res i ja volen presumir d'un estatus que bé, que realment que no els hi correspon. Jo els hi dic que a tothom que puja, que si tenen ganes i demostren que tenen ganes i que saben fer la feina i la fan ben feta, aquí a la nostra revista creixeran segur, i segur els hi podem donar molta feina per fer. Però que primer m'ho han de demostrar, evidentment. No serveix de res el primer dia que fan l'entrevista de feina que dir no, jo tinc moltes ganes, i després els veus escaquejant-se pels racons, no? I no, és difícil dir això. No et dic que sigui una cosa només de joves i de tots els joves, perquè, evidentment, afortunadament hi ha excepcions. Hi ha joves que treballen molt bé i això, i també hi ha gent adulta, gent que té els seus 40 anys i que també fa tres quarts del mateix. O sigui que...
De fet, ara, últimament, el que s'està treballant molt és amb freelance o amb autònoms que més o menys pots rendir de manera similar i no crees aquesta càrrega, i a més, doncs, t'obligues tu mateix a treballar tant com vulguis, no? Més o menys, i habitualment els autònoms solen treballar més que menys. En aquest sentit, dins de la revista Solo Moto, quanta gent més o menys sol haver en plantilla? Quants col·laboradors soleu tenir entre provadors i fotògrafs i gent de...
Sí, mira, tenim en plantilla, tenim una quinzena de persones, mm-hmm, a redacció, perquè sí, després hi ha àrees que són compartides, per dir tal,
sí, el grup, no?
Publicitat, la producció, o sigui, el disseny, doncs totes aquestes àrees són compartides amb tot el grup de capçaleres, ens en tenim 16 capçaleres, doncs això, a redacció són uns 15 redactors, interredactors, fotògrafs, doncs el de més hi ha una altra quinzena de persones que són freelance, mm-hmm, i que treballen a tant la peça que es diu, no?
Sí, sí, sí.
És, segons la feina que sorgeixi, els hi encarreguem i ens fan la feina i ja està.
Sí, sí. Ara que em parles del grup, 16 capçaleres, el grup a l'esport, evidentment la base sempre ha sigut, va ser la primera revista, no? La vostra, Solo Moto, no? Però ara teniu de tot, una mica.
Sí, 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 hi ha Solo Moto setmanal, hi ha també el Solo Moto mensual, que és el Solo Moto 30, és evident, no? Surt cada 30 dies, el mensual. Hi ha Solo Scooter, hi ha el Solo Moto Off-Road, la revista mensual del món de l'off-road, Solo Bici, Solo Snowboard, Solo Nieve, Solo Quad, que és bastant nova, hi ha un Solo Agua, és una mena de catàleg, una revista surt un cop a l'any, em sembla, sí. I ves, he estat entre el món dels que van a moto d'aigua.
Sí.
Després també hi ha Solo Auto 4x4, que és una de les revistes 4x4 més veterana, sí, quasi bé diria la més veterana del mercat. Solo Auto Sport, Solo Auto Monovolumen, Solo Camión, Solo Furgo i Solo Golf.
O sigui, no sé tot si esports d'aire lliure i motor, eh?
Sí, bàsicament, sí, sí.
I l'altra part, l'altra pota important del grup és la divisió d'esdeveniments, no? I des d'allà, doncs, els Agressuari i companyia estan ficats des del París-Dakar fins a moltes altres proves que s'organitzen des d'aquí.
Sí, l'Indoor, Supercross, les World Series, un munt de competicions i activitats que no podríem parar.
És a dir, que quan entres aquí dintre el que respires és ambient sempre competitiu. Hi ha competició també entre els companys o és només la competició la que reflectiu a les pàgines?
Sí, no, però això és llei de vida. I si tu ets més bo que la resta acabaràs pujant, evidentment, i t'has de saber fer valdre. La veritat és que s'aprèn ràpid, s'aprèn ràpid i nosaltres també acabem veient molt, molt ràpidament qui val i qui no val i qui és més, qui té un cert grau de prepotència que sempre n'hi ha, i qui va més una mica, i a qui va amb el lliri a la mà se l'apreta perquè espavili,
claro.
I qui és més prepotent doncs també se'l tanca amb el despatxet i el se li diu, ep, no perdis de vista que el que tens aquí davant són companys, no? I que una miqueta s'intenta veure totes aquestes situacions i posar una mica d'ordre perquè, bueno, de fet, el que puc dir, i, bueno, com a cap de redacció tinc gent per sobre, perquè tinc un director de continguts i un director que està per sobre meu, però que el nostre equip de treball, la part directiva, és molt bona, és molt professional i crec que sabem què tenim entre mans.
Som a Ona Codinenca. Un moment, Pep, seguim. Escoltem una mica de música i continuem parlant ja més de passatges més personals de la vida en parella, que també una mica paradoxalment ha vingut donada per la mateixa relació amb la revista.
Has visto un ciclo en televisión del cine en tiempos de Franco. Yo soy aquel chaval que creció en la fila de los mancos. Si un dedo acariciaba una pierna, un cuello, un sujetador, bramaba la temible linterna del acomodador. Ella tenía 14 abriles en canal. Sobre la rodilla Rebeca para disimular. Aquel sabor a chocolatina, piel, saliva y sudor. La carne de gallina me pone en el corazón. En pantalla Dalila cortaba el pelo al cero a Sansón. Y en la última fila del cine, con calcetines aprendimos tú y yo. Juegos de manos a la sombra de un cine de verano. Juegos de manos siempre daban una de romanos. Esencial organizar bien el modo de entrar en la semioscuridad blanca y negra del nodo. Y mientras en el circo un león se merendaba a un cristiano, la nena se dejaba besar, que no la pille su hermano. Si estrenaban Cleopatra y pedían el carnet, va con corbata y pomada que cura el acné. Hasta que aquella bici de mi niñez se fue quedando sin frenos. Y en la peli que pusieron después nunca ganaban los buenos. Y mientras en pantalla prendía fuego a Romanero, contra la última valla del cine y en calcetines aprendimos tú y yo. Juegos de manos a la sombra de un cine de verano. Juegos de manos siempre daban una de romanos. Juegos de manos a la sombra de un cine de verano. Juegos de manos siempre daban una de romanos. Hoy que todos andan con vida americanos, para ver contigo me alquilo una de romanos, de romanos.
Estem parlant amb aquestes cites cegues aquest dimarts des d'Ona Codinenca amb el Pep Segalés, home nascut aquí a Sant Feliu de Codines, i que ara vius a Sabadell, perquè òbviament et va canviar la vida. També la revista et va canviar la vida, no?
O
no?
Sí, sí, aviam, i no exactament, no visc a Sabadell, vaig viure un parell
d'anys. Bueno, sí, ara ja has canviat d'una altra cosa, és veritat. Sí.
Sí, a Sant Quirze del Vallès està al costat de Sabadell.
Sí, sí.
Vaig estar vivint uns anyets a Sabadell i bueno, també em considero vallesà, no? 100%, però jo sempre dic que sóc de Sant Feliu i ho seré tota la vida, i Sant Feliu és el meu poble, i sóc de poble i sóc de Sant Feliu, però que per atzar, per qüestions de feina i de la vida que et porta, doncs, acabis vivint a Sant Quirze del Vallès, doncs mira, també sóc quirzatenc, que diuen aquí,
sí, sí.
I m'agrada, però bueno, que Sant Feliu és especial.
I això va ser fruit d'un important debat, perquè clar, el Pep Segalés va dir, no, jo poso arrels a Sant Feliu, em compro un pis, estic aquí més a gust que una altra cosa, però quan apareix una dona pel camí, sempre la dona acaba tirant, i dius, bueno, ni la teva ni la meva ens posem a mig camí, no?
Home, Jaume, tu ja saps de què estem parlant, no?
Exacte.
I ho sap molta gent, suposo que qui acaba manant és la dona, però sí, en el meu cas ens vam casar i ella és d'aquí de Sant Quirze, però no només va passar això, sinó que va passar que realment a Sant Quirze, a nivell de comunicacions, ha estat molt millor que Sant Feliu, i hi ha com dues hores diàries de diferència entre el camí que faig ara i el que feia abans a Sant Feliu, i inclús ara, havent-hi el desviament de Palau de Plegamans, és igualment horrible, i crec que és una cosa que no, que es penalitza el fet de viure a Sant Feliu amb el nivell de comunicacions, no? Per
és
carretera.
Que ara, quan es parla de pisos barats i tal, clar, si comences a compensar les hores que perds i la benzina i el desgast de cotxe de tantes hores de caravana, finalment...
I no només això, Jaume, sinó que per la gent que té una mica de sang t'acabes posant nerviós i dels nervis bueno, que t'afecta la salut. Això no és bo, no sé. Ja et dic, jo estic 35-40 minuts de cotxe cada dia per anar a la feina. O podria anar-hi amb transport públic, podria agafar el tren que el tinc al poble i que, o sigui, que està allà a Sant Quirze i hi ha parada de tren, i hi ha parada de tren aquí a la feina, i això, no? I que és, És una altra història, hi ha una gran diferència, sí, sí. Una gran diferència.
I tant que sí. I com us dèiem, doncs, es va casar amb una companya de feina. Clar, quan tu arribes a casa, parleu de feina o passeu de parlar de feina?
Home, és això... Hauríem de tenir clar que no es pot parlar de feina quan estem a casa, però és impepinable que acabes traient els temes i el que et treu de polleguera i mira aquest o mira aquesta decisió o aquest, l'altre, la feina que ha fet... Això parlem sempre. Perquè bueno, afortunadament ella està treballant també aquí i ella està en una situació igual que jo, pues és la cap de redacció de la revista Solauto 4x4 i és impepinable que traguem a debat diferents temes que ens ocupen i a vegades estem d'acord, estem en contra però sempre tenim coses que també és bo, perquè veure els diferents punts de vista de cadascú sobre el tema.
És dir, que l'endemà arribes, he tingut una genial idea, i llavors et diu, bandido, que he sigut jo que te l'he donat. No? O al revés, discutiu i diu, pues avui fregues tu els plats perquè tinc raó jo. Okay.
Sí, bueno, això, les feines de la casa, afortunadament, les tenim bastant repartides i els dos col·laborem per al 50%, o potser quasi bé el 50%, però això sí que no fa res a remengar-me i posar-me a rentaplats o passar la fregona o el que sigui.
De fet, clar, hi ha una petita diferència, encara que possiblement alguns dies coincidiu pujant i baixant junts, un cop sou a la feina, les 8 hores sí que no les passeu plegats, oi?
No, hi ha uns quants metres de distància i jo estic a la meva feina i ella està a la seva i tot i que podem coincidir a la màquina del cafè, no, ells, o sigui, ells estan en una altra àrea, nosaltres estem a la nostra. L'activitat que tenim nosaltres és molt més frenètica perquè l'activitat d'un setmanal és molt diferent a un mensual. Clar. Nosaltres tanquem dos cops per setmana, o sigui, tanquem el divendres, tanquem el diumenge i ells només tanquen un cop al mes, imagina't. Portem un ritme bastant trepidant.
El fet de tancar dijous i tancar diumenge per un setmanal, les persones que des de fora possiblement ens escoltin no s'ho deuen plantejar així, és per un costat ja, imagino jo, no, com es fan en altres revistes, els reportatges que s'han d'haver deixat ja tancats i llavors ja els resultats últims que han d'entrar pel dimarts com sigui, no, i que s'han de col·locar a última hora, no?
Exacte, i bueno, i com que estic parlant amb tu i tu ja saps de què va, pues, dic les idees generals i tu ja saps de què vull dir. Evidentment, que quan dic del tancament el divendres, sí, hi ha una sèrie de seccions a la revista que és el que dius, no? Es pot deixar tancat ja el divendres i d'aquesta manera mirem de quadrar-ho a la planilla, que també és el lloc on distribuïm les informacions i tots els articles que han d'anar a la revista. Hi ha unes pàgines que es poden tancar el divendres i unes altres que per qüestions d'actualitat s'han de tancar el diumenge, que és quan es corren la majoria de proves, no? Es disputen el Mundial de Velocitat, el Campionat d'Espanya de Trial, de Motocross, d'Enduro, no? moltes proves a tot el món i a Espanya, no? I aquestes són les que deixem a última hora i tanquem el diumenge. El tancament de diumenge acostuma a començar quan s'acaben les curses, o sigui, sobre les 5 de la tarda, per dir-ho d'una manera, i s'acaba, doncs, últimament estem tornant a casa. Jo ahir em vaig, el dilluns, em vaig posar al llit a les 5 del dematí, o sigui que, bueno, més o menys de 5 a 5, unes 12 hores de tancament el diumenge que no està gens malament.
És una feina molt diferent, evidentment, a la de la ràdio i de tele, que és totalment al revés, és sang freda i és uns minuts d'antena i quan acabes, més o menys, ja has acabat la feina, no? Tu no t'has plantejat mai, doncs, dir, bueno, possiblement m'agradaria més la tele o la ràdio, o tu ja anaves directament a premsa escrita, és el que t'agradava?
No, Jaume, jo soc molt conscient del que sé fer i del que puc fer. I crec que la ràdio...
Perdona, ja vas fer una temporada, que jo sàpiga.
Sí, he fet els meus pinitos, que es diu, no? Els meus bolos. Però no, jo crec que no és la meva... No és el meu mitjà, la ràdio. I la tele tampoc m'agrada molt, ho veig molt. I sí que sóc molt crític amb programes de televisió i segons quins presentadors... Però no, jo no m'atreviria, no, no. Soc molt, crec que sé massa bé el que sé fer i fins a on puc arribar.
Ara que parles de la televisió, realment a Catalunya sí que tenim un oasi, no?, que permet que més o menys puguem anar coneixent i anar seguint. També és veritat que hi ha molts pilots que són catalans, no?, de trial. En altres llocs no es veu tant trial, no?, perquè moltes de les proves les fa el 33 gairebé, doncs, com aquell que diu, gratis, un diumenge a mitja tarda en diferit, oi?
Sí, sí, no. Pensa que el tema de la Forta, les televisions autonòmiques, ha ajudat molt a distribuir les imatges i els alguns esports molt, molt mostrats, com el trial. A Televisió de Galícia, a ETV, a Canal 9 a València, a Canal Sur, han passat informacions de trials, d'enduros, de proves que s'han fet a Catalunya i que nosaltres, només, perquè ho veiem a TV3, pensàvem que no passàvem més enllà de l'Ebre, no?, per dir-ho d'alguna manera. Doncs sí, hi ha gent que és molt conscient que tenim pilots aquí de nivell, bons pilots, i que els nostres pilots guanyen curses aquí i a fora d'aquí, clar.
I, bueno, precisament, doncs, aquí hem tingut els millors pilots, el millor pilot de la història del trial espanyol, sens dubte, no?, el Jordi Tarrés.
Sí, sí, el Tarrés.
I també tenim la millor pilot de la història del món.
Sí, jo l'altre dia la vaig batejar, se m'enganxa en castellà, que és l'idioma de la revista.
L'idioma del text que escrius, clar.
L'idioma de la revista.
Això ens passa a tots, clar.
La vaig batejar com a la Laia Sanz, la vaig batejar com el Tarrés del trial, no?
Clar.
I de fet és així, no té rivals i potser diria que és més que el Tarrés, no? Perquè el Jordi sí que ha marcat història, és un mite vivent i un mestre pelada amb raga, que és el nou campió del món, i això que la Laia, doncs, espero que tingui encara té molts anys per davant d'èxits i evidentment superarà, perquè ja ha fet aquest any 6 títols mundials i encara és jove, doncs estem per davant encara molt, molt d'època, una època molt brillant per davant, sí.
El Pep Segalés seria capaç de valorar-nos quin és el país, a part d'Espanya, que ha tingut millors participants al Mundial de Trial? O que té més aficionats, perquè també suposo que si hi ha més aficionats hi ha més participants.
Sí,
no?
és que aquesta pregunta no és fàcil. Aviam, a Espanya abans es vivia potser el trial d'una manera que ara no es viu. Ha baixat molt. La veritat és que els aficionats al trial a Espanya, si teniu en compte Catalunya i la resta,
sí.
Val? A Catalunya potser els aficionats al trial no són tants com a la resta d'Espanya.
O sigui, hi ha més espectadors, per exemple, a Astúries, a Cantàbria o a Euskadi o a Andalusia.
A València, per exemple.
Que aquí.
A Madrid, per exemple, hi ha més espectadors que a Catalunya.
I sí, això per què?
Potser sí, potser estem molt saturats i crec jo que és l'única resposta que se m'acut i una resposta més o menys comprensible. La resta, jo he vist tots aquests anys que he estat voltant, i això, Galícia, Andalusia, molts aficionats que van a veure les curses. Aquí no, inclús una cursa del Mundial es podien comptar com a 500 aficionats, potser, i 500 és molt poc, és un nombre molt...
És una paradoxa, perquè això...
O sigui, és un nombre molt petit...
Clar.
En relació als aficionats que hi ha al món del trial i al món del motor en general. O sigui que no...
Però t'anava a dir que és una paradoxa, perquè això és el Mundial Outdoor, que és el que dona més prestigi, és el millor, per entendre's. En canvi, a l'Indoor possiblement hi ha molta més gent sempre.
Sí,
no?
Home, a l'Indoor de Barcelona hi ha uns 10.000 espectadors, de mitjana, els últims 10 anys. O sigui que clar...
Passa que en un Indoor també hi ha molt més show, hi ha molt més speaker, molt més música,
sí,
és diferent.
Sí, és concentrat, no? I la gent, doncs, ho vol tenir, potser estem molt acostumats a tenir les coses molt, molt senzilles i molt, molt fet, no? Tot molt, t'ho donen molt fet. Tu seus aquí i durant dues hores...
I
durant dues hores tens l'espectacle, no t'has de moure, pots fotre una Coca-Cola o el que sigui, i tens espectacle garantit, no?
I pels pilots és millor o és pitjor un Indoor?
És que és molt diferent, però i es comença a haver-hi el pilot específic d'indoor, no? Per exemple, l'Adam deia, diu, home, jo tinc molt mal indoor i sóc un pilot que sóc molt tècnic i molt un pilot d'indoor, i el que estic molt orgullós és aquest any que he aconseguit el Mundial Outdoor haver dominat l'aire lliure, tot i ser pilot més d'indoor, no? I la tècnica aquesta de l'indoor doncs l'ha anat ampliant i millorant, fent-se també un camí a l'aire lliure, no? I dominant l'aire lliure. Hi ha pilot de trial indoor, hi ha un pilot doncs més barroer o més, sí, no tan tècnic per indoor i que ho fa millor a l'aire lliure. Sí, yeah.
De tota manera, clar, a l'aire lliure les condicions són les que hi ha i les pedres i els arbres són els que hi ha, és a dir, pots complicar-ho fins allà on t'arriba, no? A la natura, en canvi, a l'indoor sí que sembla que es pot arribar fins a nivells insospitables, o ja s'ha arribat al sostre de la dificultat en una zona?
Sí, jo crec que s'ha arribat molt amunt, perquè també les màquines han arribat molt amunt. Les motos d'avui en dia són motos molt lleugeres, motos que pesen entre 60 i 70 quilos. Ara han arribat les noves motos de 4 temps i potser tornen a pesar 75 quilos, però les de 2 temps són entre 60 i 70 quilos, i realment la potència i la resposta del motor és brutal. Fa 15 anys, quan vaig començar a anar a les curses de motos, les motos pesaven 80-85 quilos. Sí. O sigui que, imagina't.
Això pels braços i les cames durant tot un trial és tremendo. No?
Sí, sí. No, i realment els esportistes de trial són uns esportistes molt preparats i físicament, jo els tinc molta enveja, no? Perquè estan molt forts i tenen molta resistència. Deien, li vaig sentir a un company en aquí dir que el pilot de trial és el pilot de l'esport de la moto més complet.
O sigui que... És possible, sí, és veritat. Tot i que no hagi de suportar grans velocitats, possiblement sí que tot el cos el belluga més, no? Tots els muscles. No?
Sí, més tècnica, o sigui, equilibri, tècnica, potència, força, control de l'embragatge, del fre, tot això, i mentalment és essencial que un pilot mantingui una concentració durant 4 hores, 5 hores que dura la competició al 100%, no? Una concentració durant tot el dia que mantingui, bueno, aquesta línia de resultats, perquè si falles t'enfonses.
L'estudi, per tant, d'una zona, o quan un participa en un trial, bàsicament és la sang freda, saber fins on arriba la teva tècnica i per on pots passar en cada moment, i fins a quin punt t'ajuda el motxiler, l'acompanyant?
Sí, la figura del motxiler s'ha fet imprescindible els últims anys, i quasi bé no s'entén un pilot sense un bon motxiler, no? I et diria que ja hi ha noms mítics de pilot i motxiler, no? Hi ha hagut alguns pilots que han millorat molt la seva tècnica gràcies a un bon motxiler, que el motxiler és el qui li marca per on ha d'anar, com ha de donar, fins i tot ha de donar gas i ha de fer la zona, perquè s'ha fixat també com passaven els altres pilots i més o menys, no? Segons les característiques de cadascun, et diu ara per aquí, per allà, i dona-li gas o fes-ho així, o mou-te, tira una mica a la dreta, a l'esquerra, no? Hi ha hagut pilots que amb motxilers, que em deia, han millorat molt, i te'n podria dir alguns. No sé si l'Adam Raga, el campió del món actual, és un exemple, però sí que tenint un mestre com el Jordi Tarrés, és evident que ha millorat molt el seu pilotatge.
Deu confiar a cegues, deu dir, mira, tu em dius això, doncs faré això, no?
Sí, 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 sí. Sí, això, és que això ens ho ha dit, ho dic així perquè és que vaig estar parlant amb ell quan va guanyar el títol i m'ha dit, diu, jo el que em diu el Jordi, o sigui, va a missa, va a missa.
I pel que fa als seus principis, tots aquests ja deuen pujar directament de la moto? No és com abans, que es començava pel triar el cine i després es passava la moto?
Sí, jo encara recordo, imagina't, el Jordi Tarrés, quan anava en bicicleta.
Sí.
Pues que tinc un altre, que és una mica més veterà, que el Jordi Tarrés, que és del meu poble, que és l'Andreu Codina.
Sí, senyor.
Que ell me'n recordo molt clarament com anava en bicicleta i com feia anar la BH amunt i avall i després la Montecita i la T15 i bueno.
I després va passar a picar-se amb el Diego Bossis i companyia al Mundial, no?
Sí, i després va passar la moto. I clar, i passar de la bicicleta de trial cint a la moto, doncs quasi era un pas obligat, no? Però van començar a sortir les motos petites, que ja n'hi havien hagut temps enrere, però que era més per diversió. Hi havia hagut la xispa i això, i bueno, era més per diversió. Van començar a sortir motos infantils i van haver començar a celebrar-se curses de trial infantil, i hi ha pujat gent de trial amb moto, trial infantil. L'Adam Raga és un d'ells. L'Adam no ha fet... no ha passat per l'escola del trial cint. Sí que ha passat per l'escola del trial cint el Marc Freixa, l'Albert Cabestany, altres pilots, el Jeroni Fajardo, per exemple, que és un dels pilots de futur, el Toni Bou, que és un altre dels pilots que té molt a dir encara els propers anys. Vull dir, que hi ha pilots que han vingut de la moto, de la moto infantil, i altres de la bicicleta. És és una doble via d'entrar al trial amb moto, i que pots venir de la bicicleta, de la moto, pràcticament no hi ha diferències.
De tota manera, el bike trial, tot i tenir força, doncs em comenten els amics que, de fet, on té més força és gairebé més a Japó que no pas aquí a Europa i a Espanya, on tingui acceptació, i a menys t'estic parlant de pressupost i de calés. A nivell de trial, també és el mateix, a l'estranger, i sobretot a Japó, es paga més que aquí, o què?
Home, al Japó el que hi ha és una marca molt important, o ara quasi bé podríem parlar de dues marques, una marca molt important que és Honda,
sí.
I que aquí a Espanya, bueno, a Europa és Montesa Honda, i que ha aconseguit una gran moto i ha aconseguit tenir els millors pilots de triar a les seves files, no? Ara aquest any Montesa Honda ha estat una mica potser penalitzada per haver tret i per haver apostat al 100% amb la moto de quatre temps, i ha deixat de guanyar un títol mundial que era seu dels últims 5 anys, no? I bueno, potser l'aposta aquesta dels quatre temps, que és un punt on s'acabaran confluint totes les marques, doncs, bueno, la seva aposta aquesta potser sí que donarà fruits al futur, no? Però...
En què millora la quatre temps a la dos temps? Pel treball del pilot?
Home, aviam...
Sí, moto, per sobre, clar.
La moto a quatre temps té una resposta potser més lenta que la de dos temps, i això tot, i que està tenint unes respostes molt sorprenents del que es pensaven, no? Vaig veure fa 2 anys aquesta moto al Japó i em va sorprendre molt, moltíssim, perquè era quasi bé, tenia el 80% de resposta que una moto de dos temps. I bé, segons diuen, el quatre temps és un motor més respecte, que té més respecte al medi ambient.
Ja, sempre, sí.
Bé, doncs, és el futur, no, diuen?
El futur sí, però sí, ja pots tenir un motor respectuós pel medi ambient si no et deixen entrenar enlloc, no? Perquè ara la llei de medi natural...
Això sí, aquesta és una altra, i estan barallant molt, bueno, és molt preocupant, perquè, clar, la gent que surt en moto per la muntanya, que s'ha fet tota la vida, i que de cop i volta et diguin que no, que no pots, doncs emprenya, i emprenya molt, i a fot, i no saps com fer-ho, no? Perquè clar, qui mana i tu has d'obeir, però no estem molt segurs de que sigui així la via, no? I sempre volem, bueno, parlar i conversar per intentar que es pugui anar amb moto per la muntanya com s'havia anat en tota la vida, potser amb uns llocs sí que no es pugui anar, però bueno, com a mínim parlar i acordar on sí es pot anar amb moto i on no es pot anar amb moto.
Això passa només a Catalunya o a tot el món també?
La llei aquesta que ha arribat, com sempre, ha arribat més tard que després de fer-ho en altres països, no? A Alemanya jo recordo que és, bueno, és un dels països on era més estricta que aquesta llei, i tot això sempre s'han celebrat curses de motos a muntanya i no hi ha cap problema. Potser perquè a França també, també passa això, però potser perquè hi ha quelcom que no, encara no sabem que diferencia la llei d'Alemanya o la llei francesa de la nostra, no? Potser ells tenen uns llocs que es pot anar i que es pot circular i que això potser són més cívics, no ho sé.
Seguim parlant amb el Pep Segalés des d'Ona Codinenca a la cita a cegues. Per ser, ja que parlem de tanta història internacional, del seu periple, una mica de música internacional. Sir Paul McCartney. I will understand someday, until then, when it will be right, I don't know what it will be like, I don't know, we live in hope of deliverance from the darkness that surrounds us, hope of deliverance, hope of deliverance, hope of deliverance from the Deliverance, Paul McCartney. A Ona Codinenca. En plena entrevista, com els dimarts, ja és habitual cada 15 dies. Cita cegues. Estem a la cita cegues aquest dimarts, un dimarts més, en aquest cas amb el Pep Segalés, company periodista, en aquest cas de premsa escrita, i en aquest cas també més concretament de Trial. I aquí ve la pregunta, doncs en el món aquest del periodisme, com en qualsevol cosa, un es pot especialitzar i dir, bueno, doncs agafo ràdio o premsa escrita o tele. Pot especialitzar-se una mica més i dir, agafo doncs, una temàtica concreta, que podria ser esports. Una mica més encara dir, escolta, motor, i possiblement encara una mica més motos. No, tu és que has anat a buscar Trial. Com t'han permès això? Perquè avui en dia sembla que es tendeix al revés, no? A intentar diversificar molt, no?
Sí, hi ha la premsa generalista i la premsa específica, no?
Sí.
Jo em vaig centrar més en el Trial, potser perquè era el que havia mamat aquí al poble i que potser creia jo que podia dominar més i bueno, amb els anys pots s'ha demostrat que sí, no? Que realment era un dels que potser hi entenia més, no? Bé, dic potser perquè, ostres, no vull dir que sí que hi entenia, però bé, de sí, fet, el ser a la revista doncs fa que així sigui, no? Que almenys que ho entenguin que sí que hi entens. No sé, a mi m'agrada molt això, i hi ha gent que li agrada l'enduro i vol escriure i fer fotos per les curses d'enduro o el motocross o el ride. No sé, mira, si m'haguessin dit vés a fer motos d'aigua, igual m'hagués acabat especialitzant en motos d'aigua. No sap mai això.
De tota manera, si tu diguessis, si et deixessin escollir, és dir, o fas trial o res... És a dir, tu preferiries fer qualsevol altre tipus de... Jo sé, encara que fos cuina o un altre tipus de periodisme, o dius, no, jo si no faig trial, doncs no. O no faig motor, o no faig esports, no m'agradaria fer periodisme.
Però això ara o al principi?
Doncs, home, ara. Ara, al principi un s'agafa el que sigui.
És que, és que al principi t'agafes a qualsevol cosa. Sí. I de fet, també va servir molt el fet d'escriure el motor al 9-9, perquè, bueno, vaig parlar i escriure d'enduro, de motocross, de velocitat, de Fórmula 1, i clar, i coneixia el circuit de Catalunya com si fos, no casa meva, però quasi bé, i que tot això t'ajuda i bueno, i potser per això també vaig entrar al Solo Moto, no? Perquè era capaç d'escriure i parlar de diferents especialitats, i no només això, sinó també fer foto, no? Que a mi és una passió que m'agrada. Que no sé, jo em considero també fotògraf.
Jo m'he dit que t'agafen i diuen, mira, ara faràs com feia la Blanca de Foronda en el seu moment o com fa algun dels d'allà, ara faràs de gent o de premsa, doncs d'algun de Minardi o a través de Telefònica d'una competició. És molt diferent el tipus de feina, tot i que estàs vinculat al mateix, no? I en aquest cas suposo que no sé si estan agraït o no.
Sí, ja veiem, jo crec que he arribat ja a un punt i a una edat...
Que ja no pots canviar.
Que, no, al contrari, que escolta... que em veig en cor de fer qualsevol cosa que em proposin, no? Anar jo i proposar-ho, potser per comoditat no, ara mateix no ho faria, però que sí que em veig en cor potser de fer, aviam, parlar d'economia em costaria bastant més que parlar de motos, no? Però tu has dit de cuina, doncs, i per què no? I de, jo què sé, de cavalls, i per què no? No ho sé. Sí. Aviam, deixant-me una mica de marge per acostumar-me a la nova situació, però per què no? Ja. Podria fer-ho, sí.
I anant un pas més enllà, si no dediquessis això als mitjans, haguessis preferit, no sé, fer de fotògraf d'estudi o dedicar-te, doncs, a muntar una empresa X d'animals, per exemple, que sé que t'agradava molt de jove?
Sí, potser sí. No ho sé, la veritat és que... a mi el tema de la imatge sempre m'ha agradat i de fet sempre he quedat embobat davant de fotos i de reportatges i de pel·lícules i això, no? I potser el món d'aquesta, la imatge, sigui el que a mi m'agrada. I acabaria fent alguna cosa relacionada amb la imatge. La fotografia m'apassiona i bueno, sí, mira, l'altre dia vaig anar a un casament i d'una amiga, d'una companya de feina.
I et vas tirar la nit fent fotos,
i,
eh?
I vaig acabar fent fotos tota la nit i això, no vull dir que no sé, és perquè segurament això acabaria fent algú relacionat amb el món de la fotografia o...
Clar. I en el món del golf, per exemple, quan vas a cobrir una prova, el primer que et diuen, no, un pilot, un jugador, escolta, tu jugues, no? I tu dius, pues no, i moltes vegades em feia vergonya, no? Fins que un dia la que va ser cap de premsa, la que va fer famosa CB Ballesteros, que tampoc no ha jugat mai en la vida i porta 40 anys fent-ho, diu, no, tu haz com jo. Jo sempre he dit que no jugo, però jo el que faig és, mentre tu estàs perdent 3 hores jugant, jo estic dedicant 3 hores a promocionar-te, no? En el cas teu el mateix, et diu, escolta, tu demostra'm què fas amb la moto. I tu dius, no, jo passo, jo et faré la millor foto, però no fa falta que faci la millor zona, no?
Exacte. Mira, clar, és que tot és el mateix, no? Estem parlant d'una cosa que potser no t'ho diria, però i ja que estem aquí en família...
Mai millor dit.
No, però, clar, 10 anys d'estar 24 hores al dia amb la gent de la moto, amb un esport que molt específic, molt concret, i això, hi ha hagut pilots que estan jo a la zona, a mi m'han preguntat, escolta'm, i aquí per on es fa? Per on es passa per aquí?
Clar.
I clar, jo, haver-li de dir... al Tarrés o al Raga.
Mira, aquell altre...
Mira, per aquí, per tal, i això. I després en allà et col·loques i o fas un bot i tal, o fas la cabreta i et poses en allà. I en segona, hosti, clar, haver de dir això, o que et preguntin a tu com han de fer ells la zona, imagina't, no? I és que és molt fort. I se'n refien del que tu els hi pots dir. I jo realment no en tinc ni idea. O sigui, jo vaig en moto i em pujaria la moto de trial i faig trial illo quan puc i quan estigui. Soc molt afortunat, no?, de poder fer-ne, però clar, a un nivell de passarell, no, a un nivell de res, sí. Molt, molt baix. I estem parlant d'alta competició i imagina't, clar, però, després d'haver vist passar 35 corredors davant meu a aquella mateixa zona, per exemple, doncs clar, i jo m'he fixat molt bé com ho fan i tal, perquè després haig d'escriure d'això, sí. I haig d'escriure si aquell pilot ha escollit la bona traçada o no, o s'ha equivocat, o, saps? Sí. Aleshores, és evident que jo he vist com ho han fet els altres i que jo sé com s'ha de fer o no. Ara, d'aquí que jo ho pugui fer, jo és el que deies tu, jo faré la foto, jo escriuré, però jo, a mi que no em diguin de posar-me i fer la zona, perquè no ho faré, no.
El Pep, per això, sí que ha viatjat molt, clar, evidentment, seguint els pilots arreu del món, i em consta que tu ets una persona que, com a solitari, doncs, potser has estat anat bé, perquè has conegut molta gent i has deixat amics a tot arreu. Com es fa això?
Ostres, doncs, és un altre tema que estic molt orgullós. Afortunadament, per la feina, doncs he pogut viatjar per tot el món, i tot el món és des dels Estats Units fins al Japó. Potser em quedaria a Austràlia, però no descarto. Mira, i tinc bons amics, potser per l'actitud que hi poses davant de les coses i per la manera de ser, no? Jo soc molt obert i m'agrada que la gent... doncs també, no sé, m'ha transferir il·lusió i ganes, no?, de la feina. I m'he trobat amb gent igual, similar, i que, doncs, que, no sé, a Bèlgica he estat en cases de periodistes, al Japó he estat convivint amb periodistes, a Estats Units tinc molts bons amics periodistes, a Itàlia, França... Alemanya, Anglaterra, i clar, és, tot arreu on he estat he fet, afortunadament, amics, i n'estic molt orgullós, i a vegades, doncs, aquestes coses, no se sap com va, però un cop de telèfon i parlar amb el d'això pot solucionar algun problema que puguis tenir, no?
Òbviament, sempre és millor tenir amics que no passen amics, no?
Sí.
El que passa és que, clar, si, per exemple, haguessis viatjat, doncs, amb un fotògraf o amb un redactor al costat, al final, a la llarga, doncs acabes parlant només amb el que portes al costat, no?
I sí. Possiblement no... Sí, clar, és que anar sol, i tu ho has dit, i és així, és anar sol fa que t'espavilis molt més, i això, sí, aviam, jo la primera vegada que vaig agafar un avió no les tenia totes, no sabia com aniria, no havia anat mai amb avió i no... Tenia masses dubtes, no? I estava nerviós. Però bé, vaig pujar a l'avió, vaig despegar, vam aterrar, cap problema, vaig tornar, i després d'aquell avió n'han vingut, un centenar més. O sigui que, no sé, i anar sol doncs, fa que t'espavilis als aeroports, als hotels, tot arreu, parlant, intentant parlar l'idioma, intentant anar a Alemanya i dir quatre paraules en alemany, kartoffeln i coses així, o al Japó i també sayonara, coses així, no? I al final vos acabes parlant italià perquè hi ha molta gent del mundillo que parla italià i acabes parlant italià, francès perquè ja l'havies estudiat i, bueno, ja és més d'això, anglès perquè és l'idioma que és l'idioma universal i acabes parlant diferents idiomes i bueno, et fas un bagatge aquí, tens una culturilla també que bueno, jo no estic molt orgullós de tot això, no? És una cosa implícita a la feina i al viatjar que és qüestió, tot és gràcies a la feina, imagina't.
I mentrestant, doncs, el Pep Segalés dona voltes pel seu costat i gent com l'Andreu Codina dona voltes per l'altre i arriba un moment que, clar, que per força s'han d'acabar trobant i us veu trobar amb els singles, amb els tres dies dels singles, que va tenir una època, doncs, esplendorosíssima i que havia tingut una època ara de, doncs, l'última dècada semblava que perdia força. Ara l'esteu tornant a revifar, no?
Sí, aviam, i potser la paraula que has fet servir ara no... en present... aquest tampoc s'adequa ara, però bueno, és que amb l'Andreu vam enganxar una altra vegada els singles fa potser 5 o 6 anys, 5 anys, i vam revifar perquè estava anant de cap a caiguda, vam revifar una miqueta i bé, jo personalment fins l'any passat, aquest any no he pogut més, l'Andreu també em sembla que l'any passat va dir que no podia més,
que fins aquí s'havia arribat, clar,
per qüestions familiars, laborals i per altres que és que no podíem, i jo ja l'any passat vaig dir, ho sento, però serà el meu últim any de singles perquè professionalment és un altre, i no pots compatibilitzar una cosa amb l'altra. I bé, que crec que tot té un cicle, i el meu cicle en el motoclub, fent el que feia, doncs, també s'havia d'acabar.
De tota manera, sí que heu sembrat una miqueta perquè se segueixi recollint? O,
sí, afortunadament el testimoni ha estat recollit per altra gent i no crec recordar que no és gent de Sant Feliu, o no només gent de Sant Feliu, sinó que també hi ha gent de Gallifa, que on hi havia hagut presidents anys enrere, gent de Gallifa, i també es vol anar per Sant Llorenç, i això, una altra vegada a la zona de Cingles, no? I bé, jo ho trobo perfecte, que hi hagi gent que tiri endavant, perquè això vol dir que hi ha gent amb ganes que té força i empenta, no?
Com ens deies tu al principi d'aquesta entrevista, Pep, doncs Sant Feliu de Codines sense trial, o el trial no s'entendria sense llocs com Sant Feliu, entre altres coses, també pels singles, i també perquè ha estat una zona d'entrenament constant per estrangers. Ara suposo que amb la llei de medi natural no venen tants, però això va fer que molts vinguessin gairebé inclús a viure, no? Jo recordo a Mos Bilbao, em sembla, va estar un temps vivint aquí, no?
La Mos Bilbao va estar un temps, va estar també un altre campió del món, però no, que no era català ni espanyol, sinó que era un finlandès, que era el Tomi Avala.
Ah, sí?
El Tomi Avala va estar amb el seu germà durant 4 o 5 anys vivint aquí a Sant Feliu. Hi ha hagut també pilots noruecs que han passat per aquí durant bones temporades i que fins i tot han fet parelles.
Està bé, està bé.
I altres pilots d'altres llocs, sí, italians, i bé... Jo crec que és un bon lloc i és una llàstima realment el que avui en dia les lleis de medi ambient estiguin tan restrictives i hagin limitat tant l'accés a la muntanya, perquè si no, bé, doncs seguiríem venint pilots i...
Diguéssim que la capa d'ozó no és ben bé per culpa dels que van entrenar a triar a Sant Feliu, no?
No, això no. Jo crec que la gent de Sant Feliu amb el trial no crec que hi hagi cap mena de problema. Si n'hi hagués algun, doncs crec que voldrien solucionar-ho aviat, perquè vaja, és que és com tot, no? I sempre hi ha algun maldestre a tot arreu, però són persones comptades, no?
Moltíssimes gràcies, Pep, doncs, per haver-nos atès, i fins una altra, i sobretot que segueixis.
Gràcies a vosaltres, i visca Sant Feliu, eh?
Exacte, visca Sant Feliu.